Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4, us parla Pere Joan Dibalcells. El govern es compromet a aprovar els pressupostos al Consell Executiu a principis de novembre. El conseller d'Economia, Jaume Giró, assegura que Esquerra i Junts estan d'acord des del primer moment en els comptes. Ho està seguint la nostra companya Judit Caselles des del Parlament. Bona tarda.
Bona tarda. El conseller d'Economia, Jaume Giró, s'ha compromès que el mes que ve s'aprovaran els pressupostos en el si del Consell Executiu. Després s'iniciaran els corresponents tràmits parlamentaris. Ho ha fet en resposta als socialistes a qui els ha fet aquest retret.
Aquest govern tan trencat i tan dividit entre Esquerra i Junts, estem d'acord des del primer dia amb els pressupostos. Des del primer dia. Jo li recordo que a vostès els hi queden encara 21 escons, 21 diputades i diputats per poder aprovar els pressupostos.
A més, ha defensat que la salut de la coalició del govern català entre Esquerra i Junts és molt sòlida.
Moltes gràcies, Judit. El govern també consultarà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya si avala l'ús del passaport Covid per poder entrar a les discoteques. L'executiu confia en que els jutges els respondran avui mateix o demà. El propietari d'una de les sales mítiques de Barcelona, l'UDGAS, Fede Sardà, ha defensat als micròfons de Ràdio Estel la implementació del passaport Covid.
És de sentit comú que en un lloc tancat on la gent interacciona molt, pues que hi hagi el passaport Covid. Jo crec que aquí diran que sí, però bueno, jo per això obro una setmana més tard, aviam què passa.
I en política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha negat aquest dimecres que existeixi cap tracte de favor ni cap ordre polític en la decisió de Fiscalia d'arxivar totes les investigacions sobre el rei emèrit Joan Carles de Borbó, tal com publiquen avui alguns mitjans. El president del govern espanyol ha afirmat que ha conegut aquesta informació durant la cimera i ha insistit que des del govern espanyol sempre han defensat la igualtat de tots els espanyols, diguin el que diguin. Segons el president espanyol, en aquest cas, l'Agència Tributària i la Fiscalia han treballat amb absoluta llibertat en tots els recursos econòmics i materials que necessiten per poder investigar fins a l'últim fons dels fets. I Renfe ja ha tornat l'import de prop de gairebé 10.000 bitllets de les primeres 4 jornades de vaga a Catalunya. Són les devolucions corresponents a l'import dels bitllets d'AVE, llarga distància i mitja distància durant les primeres jornades de vaga convocada pel sindicat CEMAF. En un comunicat, la companyia també ha demanat disculpes als viatgers i ha tornat a acusar els maquinistes de Rodalies de Catalunya, València i Madrid de l'incompliment injustificat dels serveis mínims. Està previst que les aturades parcials continuïn aquest dijous i divendres i l'11 i 12 d'octubre. I la T-Mobilitat s'espera que estigui totalment operativa a partir del gener de 2023. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, el secretari general del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, espera que aquesta implementació es pugui accelerar el més aviat possible.
En tant en quant que Polítiques Digitals és la responsable d'aquesta implementació, la puguem accelerar i ho puguem fer el més aviat possible. Però repeteixo, hem d'apuntar bé en el que són els problemes reals, i el problema real és que és necessari una implantació, per exemple, de més oferta.
I Sitges preveu recuperar el carnaval al carrer l'any vinent. La comissió de carnaval i l'Ajuntament ja treballen amb aquest horitzó. Si s'acaba tirant endavant, seria adaptant les rues de diumenge i dimarts a les mesures que marqui el Procicat. Des de l'organització ja estan estudiant diferents recorreguts per celebrar la festa d'una manera segura, tant pels participants com pel públic assegut. El carnaval de l'any 2022 s'ha de celebrar entre el 24 de febrer i el 2 de març. I ara els esports amb Pau Massip.
Els números del Barça de l'etapa Bartomeu queden en evidència després que el director executiu del Futbol Club Barcelona, Ferran Reverter, hagi explicat els resultats de l'auditoria interna que va encarregar la nova junta directiva en arribar al club. Els motius de l'impacte negatiu en les finances es deuen a l'increment de la massa salarial en més del 60%, l'increment de les despeses de gestió i l'impacte de la Covid. Tot i que Reverter ha assegurat que encara que no hi hagués hagut pandèmia, el Barça també hagués tingut pèrdues. Segons ha explicat, la directiva de Josep Maria Bartomeu improvisava, duplicava factures, signava comissions per sobre de la mitjana i fitxava jugadors sense saber si els podria pagar. Durant el seu mandat també es van abandonar les instal·lacions. Tenia més de 900 desperfectes per reparar, 124 d'ells molt greus, ha dit Reverter sobre l'estat del Camp Nou. Això obliga la Junta d'ara a invertir 1,5 milions per arreglar aquests desperfectes. De moment no s'ha anunciat cap acció judicial contra l'anterior Junta. Un informe forense serà el que determinarà si la Junta de Bartomeu va cometre irregularitats, com bé ha dit Ferran Reverter. El club necessita arribar arribar a una estabilitat econòmica i de moment s'haurà d'apretar el cinturó. I en motor, Dani Sordo continuarà vinculat a Hyundai una temporada més, segons ha informat la marca aquest mateix matí. El pilot càntabre de 38 anys continuarà pilotant el tercer cotxe de l'escuderia a la meitat de les proves del calendari, però en el Mundial del 2022 compartirà aquesta responsabilitat amb el jove pilot suec Oliver Solberg. Sordo ja està competint a temps parcial en el present Mundial. La propera cursa serà el Rally de Catalunya Costa Daurada, que comença aquest dijous 14 d'octubre.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Són les 4 i 6 minuts. Aquí seguim en directe. Això és Ràdio Estel fins a les 6 de la tarda, com sempre, deixant que la vida mateixa desfili pels micròfons d'aquesta casa, que és una cosa que ens agrada molt. I la vida, com diem, ens porta coses bones i ens porta altres que no ho són tant. Ja saben vostès que avui hi ha hagut aquesta roda de premsa al Futbol Club Barcelona, on s'ha posat al damunt la taula tota una situació realment complexa. Segons deia la gent que ha donat la roda de premsa, fins a 5 anys caldrà perquè s'equilibrin els comptes de l'entitat. Sembla ser, pel que diuen, que va arribar fins i tot a la gestió de Bartomeu a comprar jugadors sense saber si es podien pagar o no. En fi, és veritablement una situació molt complicada, que d'altra banda surt a la llum en un moment en el qual el Futbol Club Barcelona ho està passant, francament, malament a nivell de resultats, no? És realment aquest desànim que sembla s'està instal·lant una mica entre tota l'afició. Moguts per això, i donat també pel fet que estan de moda les taules de diàleg, hem decidit fer-ne la nostra taula de diàleg per la reconstrucció del Futbol Club Barcelona. I just en una hora estaran davant d'aquests micròfons el que va ser promotor en el seu dia de la moció de censura contra Bartomeu, Jordi Ferrer. També ens acompanyarà el president del Foment Martinenc, Àngel Pérez, i la periodista Mònica Palenzuela. En una hora, el Tot anirà bé de Ràdio Estel. I en 30 minuts, com cada dimecres, Josep Martí Blanc i el seu punt d'inflexió que significa portar-nos una idea confortable, el Tot anirà bé. Avui també parlant d'un llibre, un llibre realment molt interessant que ha escrit el cap d'opinió del Confidencial. Esteban Hernández estarà també en directe amb nosaltres. Però els volem parlar d'una dona i d'una història. D'una dona, en principi anònima en el seu moment, que el que li va passar va ser que el seu pare es va morir de càncer. I amb tot el que això significa, no? Primer, rebre la notícia, després haver de combatre la malaltia, i just quan es començava a recuperar del que era aquest tràngol que per qualsevol persona pot suposar la mort del seu pare, i quan feia pocs mesos que acabava de ser mare... Hola, Míriam, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Aquest va ser el moment en què va saber que la teva mare també tenia càncer.
Sí, correcte. La meva segona filla tenia 4 mesos i el meu pare va morir 3 dies abans que nascés la meva primera filla, amb la qual va ser tot com molt, una maternitat molt ara ve un, ara se'n va l'altre, no?
Terrible, eh?
Terrible. Va ser bastant dur. Va ser bastant dur en aquell moment. Llavors, gràcies a Déu, el temps ho posa tot en el seu lloc, ho pots mirar en perspectiva, i la resiliència és algo que és meravellós, que existeixi, i que t'ajuda a tirar endavant, perquè si no, a vegades penses com he pogut, no? Tirar endavant. I li van diagnosticar a la meva mare un glioblastoma multiforme estadi 4, que és el tipus de tumor cerebral més agressiu i en un estadi molt avançat.
O sigui que li donaven pocs mesos de vida, no?
2 mesos i mig de vida, ens van dir, amb un petit habitacioneta del Truet allà a Girona, ens van dir 2 mesos i mig de vida si no fa tractament, 1 any i mig si fa tractament, amb pèrdua de visió, pèrdua de mobilitat i perdre el control esfínters. És a dir, cega amb bolquer amb una cadira de rodes.
Tremendo, eh?
Clar, nosaltres, les meves germanes i jo, vam pensar és que nosaltres no podem prendre aquesta decisió per la mama. La seva vida és seva i el seu cos és seu. Ha de ser ella la que decideixi què vol fer. Li vam explicar, perquè la meva mare... O sigui, això ens ho van dir un divendres, però és que jo el cap de setmana anterior havia estat a casa seva amb la meva filla, que tenia 3 anys i 4 mesos, i l'altra petita de 4 mesos. La casa estava neta, els llits estaven fets, la nevera plena, ens va cuinar, recollíem la cuina. O sigui, era una dona que feia vida normal.
Sí, sí.
I dius, ostres, i ara ens trobem amb això, no? Llavors, clar, com que tenia... La vam portar al metge perquè es despistava una mica, però estava bastant clara. Li vam plantejar el tractament que li recomanàvem fer... I ens va dir, jo no vull fer tractament, la vostra tieta es va morir d'un càncer de mama, metàstasi cerebral, el vostre pare tenia un càncer linfàtic, metàstasi cerebral, la meva tia es va morir, o sigui, la de la meva mare, d'un tumor cerebral quan vostres eren petites, jo he vist com es pateix, jo no vull aquest patiment.
Yeah.
Llavors li vam preguntar si ens deixava buscar una alternativa als tractaments mèdics, que no la vam trobar perquè no existeix, o sigui, això que quedi clar, si hi ha algú a l'audiència que busca trobar algun lloc, algú que parli d'alternatives, no hi ha cap teràpia complementària que hagi demostrat científicament curar el càncer, vale? Això que quedi molt clar. Però sí que vam trobar que existien tota una sèrie de teràpies complementàries i altres medicines que ajuden a millorar la qualitat de vida dels pacients amb càncer. Llavors, clar, nosaltres ens vam agafar de tots els ferros roents que ens oferien, eh? Perquè vam anar per a mans de persones que es feien dir metges quan no eren metges, altres ja directament es deien terapeutes, però clar...
Sí, sí, està clar.
Està
clar. No, no, sí. Això el que demostra molt clarament és que en el moment en què passa això, tu et senties molt sola, tu i les teves germanes, sí. M'imagino. És a dir, que anàveu a buscar informació i no trobàveu aquesta informació.
No.
És així, no?
Sí, no trobàvem informació. Trobàvem informació a internet sobre miracles contra el càncer, que després vam tenir la sort, jo tinc dues amigues, una pediatra i l'altra internista, val? I m'han dit, tu, si vols saber si algú té evidència científica, busca una pàgina que es diu PubMed, i entres i allà poses les paraules clau, com si busquessis un llibre a Google o una cerca a Google, i allà t'apareixen els estudis científics allà. I allà trobaràs l'evidència científica. Clar, hi havia moltes coses que no tenien evidència científica, i n'hi havia que sí. Però llavors què passava? Que feies la mateixa cerca a Google i trobaves tot de webs que et deien, per exemple, amb l'acupuntura, sí que té evidència científica contra el càncer, i altres webs que deien, no, no té evidència científica contra el càncer. Llavors dius,
aquí em crec.
Clar. Aquí faig cas, no? Clar. Aquí em crec. Si jo veus els estudis, i ara, però aquests em diuen que, ojo, no... que no, que l'evidència no és tan sòlida, dius, aquí em crec. I a mi m'hagués agradat que en aquell moment hagués existit un llibre com el que he escrit jo ara o una entitat com la que vaig crear després que es morís la meva mare.
De fet, són dues coses diferents, perquè amb aquesta entitat que efectivament va crear la Míriam Alguerón al seu dia, l'Associació d'Oncologia Integrativa, el que dona és resposta a totes aquestes preguntes que en un moment donat pot tenir una persona quan o bé personalment o un familiar seu li diagnostiquen un càncer i no sap què fer, perquè evidentment té el que és el diagnòstic del metge i, per tant, els tractaments que disposen els científics en aquest sentit. Però hi ha maneres d'incentivar aquests tractaments? Hi ha maneres de millorar-los? És a dir, d'accelerar el resultat? Una mica va en aquesta línia, no?
Sí. De fet, l'entitat que vaig crear jo explica fins a on arriben les teràpies complementàries i que no curen el càncer. O sigui, això és el primer que diem. L'acupuntura no cura el càncer, l'alimentació tampoc, la psicooncologia tampoc... O sigui, que quedi ben clar, no? Però sí que t'ajuda a tota una sèrie de coses.
Clar,
val?
Clar.
Com bé deies tu, quan hi ha un diagnòstic de càncer, els tractaments ja estan... Per sort que tenim una sanitat pública meravellosa en aquest país.
Sí, sí.
Els tractaments els tenim garantits. Val? Dependrà del tipus de tumor i la ubicació i la mida, faran primer uns o després uns altres. Val? Però els tractaments els tenim garantits. Què passa? Que quan hi ha un diagnòstic de càncer rebem tota una sèrie de recomanacions de replà, que dic jo, de rellano, d'escalera, que ve la cosina que et recomana no sé què, el jefe que et diu que tal, l'amic que et diu que no sé què. I clar, tant el cuidador com el pacient acaben una mica atabalats perquè no saben si allò que els expliquen fora de l'hospital pot interferir amb el que els hi faran a dins de l'hospital. Llavors, hi ha tota una sèrie de teràpies que s'ha demostrat científicament, el que deies tu, que no només milloren la qualitat de vida dels pacients amb càncer, sinó que potencien els efectes curatius dels tractaments mèdics. Hi ha revisions d'estudis, o sigui, metanàlisis, que han demostrat que els pacients que adapten l'alimentació al seu estadi de salut, és a dir, ojo aquí, que jo no estic parlant de dietes, jo estic parlant d'alimentació, sí, sí. De nutrició, d'acord? ¿Vale? que hi ha moltes dietes i moltes coses que recomanen els pacients, però l'alimentació ha de ser saludable i està adaptada a l'estat de salut del pacient. És a dir, que un pacient que està perdent pes no li convindrà el mateix menjar el mateix que un pacient que té estrenyament, un pacient que té diarrea... S'ha d'anar adaptant. L'alimentació ha de ser flexible. L'exercici físic, que s'ha de fer exercici físic cada dia. Abans es parlava, fa uns anys, quan jo vaig començar amb tot això, 45 minuts de caminar a pas lleuger cada dia. Ara, els últims estudis diuen, caminar sí, però no és suficient. S'ha de fer múscul. S'ha de fer exercicis de força. Pues, des de força amb la mà, força amb el braç, amb la cama, per exemple, força amb la cama, que es pot fer fàcilment. Pujar escales.
Pujar escales, estava pensant-ho, sí.
No pensem ara, ostres, és que m'haig de fer una despesa d'apuntar-me a un gimnàs. No, vull dir, pujant escales. Si estàs bé, si et trobes bé, pujant escales, fer exercicis de... algun exercici de força, també. Si estàs en un estat més dèbil, sí que et convindria anar amb un preparador físic. Però, perquè m'entengueu, tots, s'ha descobert que... uns estudis científics han demostrat que el múscul i el tumor competeixen pel mateix tipus de nutrients. Vaja. Llavors, si tu fas exercici de força que fas treballar el múscul, el tumor no rep aquests nutrients, queda més dèbil, i quan arriba la quimio, la ràdio o la immunoteràpia...
És molt més efectiva, és interessantíssim, això.
Exacte, és molt més efectiva perquè la cèl·lula està com debilitada i és més fàcil eliminar-la. I amb la gestió de l'estrès, igual. Yeah. Un estrès continuat t'acaba posant malalt. Qui no... Aviam, que no és... Estic estressat, agafaré càncer. No és una condició sine qua non, no? No és un...
És evident, és evident.
Vale? Però qui no li ha passat que després d'una temporada molt d'estrès agafa una grip, agafa un refredat...
Defenses baixes?
Defenses baixes.
Clar,
doncs,
clar.
Si gestiones bé l'estrès, el teu sistema immune està millor i també és més eficaç detectant les cèl·lules tumorals i apujant els tractaments mèdics per eliminar-les.
L'Associació d'Oncologia Integrativa justament va en aquesta línia, no? Sí. Va ajudar a les persones que pateixen un càncer de tot això. Però aquell llibre que tenim avui al damunt la taula, que va dirigit a persones que tenen un càncer, però va fonamentalment dirigit a les persones que han de cuidar aquestes persones. I aquí és on realment tenim la gran novetat, però jo crec que és la primera vegada que apareix un llibre dedicat als cuidadors, que de sobte es troben que són infermers o infermeres i no saben exactament què és el que han de fer, perquè diuen que la malaltia del càncer, que una de les coses que fa, i és lògic de pensar, no, és que fa que la persona es tanqui, que quan li dona la notícia que té un càncer es tanca, com ha de reaccionar tot el seu entorn, no? El llibre es diu Acompanyar el càncer, guia para cuidar a tu ser querido durante su enfermedad. És interessant, això, no? Perquè, efectivament, de la persona en qüestió se'n parla molt, però dels cuidadors se'n parla molt poc.
Dels cuidadors se'n parla molt poc i normalment són com... Jo havia patit una edat. Te recordes els sofridores de l'1-2-3?
I tant.
Vale? Doncs és una mica... I perdoneu-me el símil que pot ser que m'enrigui, no, perquè... Però ets el patidor en silenci. Ets el patidor en silenci. Jo recordo quan la meva mare estava malalta... I quan el meu pare estava malalt, sobretot, el meu pare anava a l'hospital, feia els tractaments mèdics, i la meva mare era la patidora en silenci. La meva mare es va aprimar, es va arrugar, li queia el cabell, pràcticament va quedar... clarejava, no calva, però clarejava, i la meva mare sempre havia tingut una melena molt frondosa. I li deies, mama, estàs bé? I et somreia, deies, sí, estic bé. I veies que no estava bé.
I la processó va per dins, no?
La processó va per dins. No es facilita tampoc que els cuidadors, per exemple, entrin en contacte entre ells. Hi haurien d'haver alguna mena de cercle de cuidadors, que ara comencem a posar en marxes de l'associació, no? Però que puguin estar en contacte amb ells, parlar, compartir experiències i, sobretot, rebre informació que permeti que el pacient estigui millor, perquè si el pacient està bé, el cuidador també estarà millor.
I és curiós, perquè això amb l'Alzheimer sí que existeix.
Sí.
Existeix l'Associació de Familiars de Persones que Pateixen Alzheimer, que justament tira endavant iniciatives com aquesta que comentaves tu, i sembla sorprenent que amb una malaltia tan extensa com és el càncer, mai no s'hagi arribat fins aquí, no?
Sí, i és molt necessari, perquè la meva experiència va ser de... I això que jo tenia dues germanes, però de sentir-nos les tres juntes, però molt soles, davant del que era la malaltia. Perquè no sabíem res, no sabíem què podíem fer per millorar la qualitat de vida de la nostra mare, que al final ens va sortir la cosa bastant bé, però anàvem molt a tantines, anàvem que no sabíem per on avançar.
El llibre, cada vegada que es diu càncer, lògicament t'agafa com aquella cosa, uf, quina cosa tan seriosa, i perquè ho és, en realitat ho és. Però la veritat és que aquest és un llibre molt amable. O sigui, la meva sensació, que m'he llegit el llibre, és un llibre molt amable, perquè efectivament diu les coses que han de ser.
Sí.
Però fins i tot, no sé, jo he tingut ganes de fer alguna de les receptes de cuina que venen al llibre, perquè el llibre també té receptes de cuina de maneres, sí, el que deies tu, no? De tenir una alimentació saludable, i això és extensiu tant a la persona que pateix el càncer com al cuidador de la persona que el pateix, no?
Sí, de fet, El que recomano jo és que quan des del moment del diagnòstic que tots canviïn l'alimentació, la unitat familiar. Perquè hi ha estudis que han demostrat que si el pacient se sent recolzat, si se sent que té un equip que l'acompanya, no? Un equip de gent que poden ser amics, familiars, inclús gent que pot anar incorporant a la seva vida, però que se sent recolzat, també els tractaments mèdics són més eficaços i hi ha menys efectes secundaris i el resultat és millor, vale? El pronòstic sempre és millor. Llavors, clar, tu imagina't que tu et diagnostiquen, Déu no vulgui, ja toquem fusta, a una persona a l'audiència, diagnostiquen càncer, vale? I tu has de començar a menjar més saludable, perquè clar, què passa aquí? Com que estem a la vora del Mediterrani, ens pensem que seguim la dieta mediterrània, però no. És això com que em tornaré milionari si vaig viure al costat d'en Piqué, no? O un futbolista perquè visc allà al costat. Doncs, s'ha de... Si tu has de canviar l'alimentació, començar a menjar més verdura, més plats de cullera, més llegums, i a casa teva cada dia fan macarrons a la bolognesa, macarrons a la carbonara, patates fregides amb carn arrebossada, i tu estàs allà menjant-te la teva verdureta, doncs clar, no t'acabarà de sentar bé. Potser no menjaràs tant. I és molt important que els pacients amb càncer no perdin la gana. Llavors, el fet de menjar acompanyats i que tothom canviï l'alimentació i menjar verdura no té per què ser avorrit. Hi ha receptes, com tu deies al llibre, la mar de fàcils de preparar i molt agradables al paladar.
Estic pensant que és que et sents acompanyat. O sigui, ja no és només que estiguis temptat o no, és que veus com tothom està fent allò. I jo crec que això també ha de reconfortar, d'alguna manera, no?
Sí, sí, i això baixa el nivell d'estrès, llavors el pacient està de millor humor, dorm millor, paeix millor, va millor de ventre... O sigui, és que tot, no? L'amor. Hi ha un metge americà molt famós, en Bernie Siegel, que va escriure un llibre que diu l'amor és la millor medicina, i que l'amor és l'únic que ens queda quan se'ns acaba la medicina, no? Llavors, aquell amor que tots necessitem en el nostre dia a dia, quan estem malalts, és que gairebé l'hem de poder tocar amb les mans, no? Aquell amor, l'hem de sentir. I ha de ser un amor tan gran per part de tots els que ens acompanyen que sigui visible inclús en les petites coses com menjar el mateix.
Clar. Acompanyar el càncer, guia para cuidar a tu ser querido durante su enfermedad. És, efectivament, gairebé un manual d'instruccions, de com ha d'actuar un amb aquestes circumstàncies. Perquè, efectivament, l'exemple que posaves de la teva mare quan acompanyava el teu pare és molt il·lustratiu. És a dir, ella s'havia de mostrar forta perquè, d'alguna manera, ell no se n'adonés, però, en realitat, ella patia.
Sí.
Com un cuidador pot millorar el seu estat d'ànim? Perquè és evident que la persona que pateix el càncer ho està passant fatal, però, clar, si és la teva parella, si és la teva mare, doncs tu també ho estàs passant fatal, no? Quines recomanacions hi ha per millorar això?
El primer que recomano jo és crear un dream team del cuidatge, val? És a dir, que al cap d'uns dies d'haver tingut el diagnòstic, el cuidador i el pacient, o la cuidadora i la pacient, és igual, s'asseguin i diguin, mira, aviam, ara ens tocarà pujar una muntanya, vale? I la muntanya l'hem de pujar amb un xerpa, que és l'oncòleg, i un bon equip, vale? I un equip de gent que ens ajudi a portar la motxilla, perquè a vegades potser se'ns farà una mica feixuga. Llavors, tu et trobaràs malament, no? Ja, perquè hi ha efectes secundaris, potser et trobes malament. Llavors, el dia que tu et trobis malament, quina de les teves amigues vols que vagi a buscar els nens a l'escola, per exemple, vale? O quin dels teus amics et sentiries còmode que anés a buscar els nens a l'escola. O sigui, de les coses que faci aquella persona en el seu dia a dia, i coses que ja es preveuen que deixarà de fer, que triï a qui li agradaria que ho fes.
Que llavors, no sigui un problema quan s'ha de produir que incrementi el seu agobi per la malaltia.
Exacte.
Molt bé, això.
Sí, que no sigui el pacient tingui un agobio perquè veu que sobrecàrrega de feina el cuidador, perquè algú del que s'encarregava el pacient ara ho ha de fer el cuidador.
Clar,
no?
Clar.
Llavors, a més hem de tenir en compte que hi ha tot un grup de gent al voltant del pacient, familiars i amics, que es moren de ganes de fer alguna cosa, però que no s'atreveixen a preguntar moltes vegades i que no, moltes vegades no truquen i dius s'ha enfadat o quina reacció més rara que té. No, és que està tan paralitzat per la por que fa un diagnòstic de càncer que no sap ni com actuar. Val? Llavors, si tu els truques i dius escolta, que mira, ens agradaria que quan passi això tu fessis allò. Et va bé? Sí, vale. Ja t'avisaré quan et necessitem. Llavors, fas una llista a la nevera i poses els nens al col·le, fulanito, aquest telèfon, anar a comprar, tal. Acompanyar el metge, tal. O sigui, tota la llista. Quan necessites que ho faci, truques, escolta, te recordes que et vaig dir? Doncs et necessito demà, o et necessito demà passat. Vale? Llavors, també una altra cosa que es pot fer de l'entorn d'amics o amigues dels pacients, no? Si resulta que el pacient quedava amb unes amigues o amb uns amics, que és un cop a la setmana per jugar a cartes o per jugar al domino, o tenien un club de lectura, el que sigui, no? Doncs, escolta, et sembla bé si ho fem a casa? Llavors, aquella estona que ve un amic a jugar cartes, al domino, a mirar una pel·lícula, o algun amic, si tens un amic que sàpiga de meditació i ioga, doncs mira, que vingui i ho fem, no? A part de que el pacient es distreu, aquelles 2-3 hores que el pacient està acompanyat, el cuidador pot anar a comprar, anar a la peluqueria, anar al cine, quedar amb una amiga, anar-se a fer un massatge, vale? I és un temps que com a cuidadors ens hem de permetre, perquè això ens donarà aire i ens permetrà que quan tornem a casa tinguem alguna cosa de la que parlar que no serà el càncer, tots dos. Escolta, saps que m'ha explicat en Paco avui quan hagi vingut a jugar a cartes? Que la Maria es canvia de feina. Yeah. I parles d'una altra cosa. Perquè el que no hem de permetre és que el càncer se'ns senti a la taula cada nit quan sopem, cada migdia quan dinem, val? La vida continua tot i el càncer. I hem de procurar seguir enganxats.
És impressionant, és impressionant. Jo crec que la Míriam fa molts anys, efectivament té una trajectòria lligada a la investigació sobre totes aquestes qüestions, la nutrició, l'esport, l'exercici físic. És molt interessant llegir aquest llibre, Acompanyar el càncer, guia para cuidar a tu ser querido durante su enfermedad. Ara estem a 13 dies, no? 13 dies del Dia Internacional del Càncer de Mama. Aquests dies estem escoltant notícies molt... Caram, molt positives, no? Sí. Que estan apareixent medicaments que sembla que realment poden tenir un efecte magnífic en el tractament de la malaltia.
Sí, 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 sobretot el tema del càncer de mama metastàsic, perquè he parlat amb pacients que diuen jo pensava que no hi havia res pitjor que em diagnostiqués un càncer de mama o un càncer, i sí que hi ha una cosa pitjor que et diagnostiqués un càncer, que et diguin el càncer ha fet metàstasis. Diu, ja. Això és horrorós, perquè a més, les metàstasis, normalment un càncer metastàsic s'associa molt encara a la mort, perquè és un càncer que, que costa, no?, de controlar amb tractaments mèdics. Hi ha persones que han viscut molts anys amb càncers metastàsics, i hi ha persones amb càncers metastàsics cronificats que encara viuen. Passa que hi ha un tipus de càncer de mama metastàsic molt agressiu, que no es podia parar amb res, i ara ha sortit un tractament que el para en el 75% dels casos dels pacients amb els que l'han provat fins ara.
75% llavors, clar, són 3 de cada 4.
Sí, és són moltíssim. 3 de cada 4.
És moltíssim.
Són 3 de cada 4. I, a més, que el càncer de mama és un càncer que cada vegada afecta dones més joves. I a mi és que se'm posa la pell de gallina, no? Cada vegada que penso, o cada vegada que m'assabento que una noia de la meva edat, amb filles petites, com poden ser les meves, a 10 i 13 anys, li han diagnosticat un càncer de mama... ha de ser una notícia molt, molt dura. Molt dura.
És curiós perquè la paraula càncer probablement és una de les que té pitjor rebuda en general, no? Deies abans una cosa molt interessant. Quan deies aquella gent que deixa de trucar, és que efectivament hi ha molta gent que es queda paralitzada, que no sap com actuar davant un malalt de càncer, no? Què fem? Ja no com a cuidadors, com a amics, com a persones properes, quina ha de ser l'actitud que hem de tenir nosaltres quan algú ens ve i em diu tal persona té un càncer? Com hem d'actuar?
Doncs el llibre ho explico, de coses que es poden fer per acompanyar un pacient amb càncer, però quan ens n'assabentem, trucar. O sigui, trucar. No envies un WhatsApp de ei, que m'he enterat. No, això no. Truca. Potser no contestaran a la primera. Si truques moltes vegades i no et contesten, pots agafar i enviar un WhatsApp i dir-li estic aquí pel que necessitis. Quan vulguis ja saps que em pots trucar. Perquè potser els primers dies són com molt, molt agobiants, no? Estàs com en estat de xoc. A més, el càncer desperta moltes emocions, moltes ràbia, por, culpa, no dorms bé, tens ansietat, has d'esperar perquè el metge no t'ha dit encara quin tractament faràs primer. O sigui, els primers 15 dies, un mes, són molt confusos, vale? I és normal que no en vulguem parlar perquè encara no tenim ni tota la informació.
Clar, clar.
Però el fet de poder demostrar a aquella persona que estem al seu costat i que si em necessites per res ja saps que pots comptar amb mi, aquí estic pel que et faci falta... un t'estimo encara que sigui, saps? I quan anem a veure aquella persona, si no sabem què dir, una abraçada, a vegades, només estar al costat d'aquella persona assentada al sofà fent alguna cosa tan fàcil com mirar una pel·lícula, demostra molt més que qualsevol paraula que puguis dir.
Sí, a vegades no fem les coses per no molestar, efectivament, sí. I el que hem de fer és preguntar-li a la persona què volem que fem, sí. Què vol que fem, no?
Sí.
Perquè és
sí, sí.
El millor i que ens digui el que hem de fer. Perquè, efectivament, del que es tracta no és del que nosaltres sentim, sinó del que sent aquesta persona. L'enhorabona pel llibre, eh? És un llibre magnífic, de veritat que el recomano moltíssim, es diu Acompanyar el càncer, guiera para cuidar a tu ser querido durante su enfermedad. Míriam Alguero, ha estat un plaer tenir-te avui amb nosaltres nosaltres al programa.
Gràcies, Toni.
Moltes gràcies.
Encantada.
Arribem així a l'equador del nostre temps de ràdio. Estem un minut només de 4:45. Ara farem una petita pausa i quan tornem ja estarà amb nosaltres el Josep Martí Blanc, avui parlant d'un llibre que es diu Así empieza todo. És el cap d'opinió del confidencial Esteban Hernández, el protagonista avui de la secció del Josep Martí Blanc. Tornem ara mateix.
Ràdio Estel. El matí és opinió. El matí és informació. El matí és entreteniment. I ho tens tot cada dia de 8 a 3 quarts de 2 a Ràdio Estel. El matí a Ràdio Estel. Amb Mercè Raga i Pol Marçà.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre,
Camins,
el nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja
i altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet no, a les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins,
els vespres a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 8:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 8:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Tot anirà bé. Ràdio Estel. Try to ride those paper planes. Said that you were fine with my mistakes. Now we're trying to call on yesterday. I passa un minut de 4:05. De veritat que tinc ganes de rebre en Jordi Ferrer, a l'Àngel Pérez i a la Mònica Valenzuela per parlar una mica d'aquest Barça, que té una situació realment complexa. Jo no sé com ho està portant en Josep Martí Blanc. Josep, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Mira, avui entrem directament parlant de futbol. Jo no sé si tu ets molt futbolero o no.
Home, jo escric cada dos dissabtes a la Vanguardia de futbol, així que una mica sí que m'agrada.
Una mica, no? Una mica. I com estàs veient tot aquest tema?
Pues mira, hi ha dues coses que jo tinc al cap. Una és conjuntural, que és la ruïna econòmica del Barça, les temporades que tenim pel davant, que seran no gaire il·lusionants, perquè això no s'arregla en un dia. I, per tant, malestar com a culer i com a aficionat, oi?
Sí.
Però després hi ha una cosa que m'amoïna més per sobre, que és la progressiva mercantilització del futbol i cada vegada la necessitat més sentida de reenamorar-me del futbol de veritat, el futbol de valors, i per tant triar doncs, un equip del barri, com pot ser l'Europa, i reenfocar una mica la meva devoció pel futbol cap a coses que són més properes, més tangibles i probablement més reals. És a dir, el que em passa és, no sé si és compartit per d'altra gent, però que en la mesura que la mercantilització i el diner s'ha acabat comprant ha acabat trencant l'equació de l'equilibri. Tot suporta un excés, una mica d'excés, però l'excés desmesurat del diner en el món del futbol, el fet de que els jugadors ja siguin més importants que els escuts, el fet de que els horaris es posin pensant en xinos que no saben ni on està a Barcelona, per entendre'ns,
sí.
Tot això fa temps que em genera un malestar que encara és més gran que el que tinguem un equip, diguem-ne, juvenil, que prou feines tindrà per classificar-se per la Champions, si parlem del Barça.
Bé, la veritat és que tenim moltes maneres de veure-ho. Efectivament, diguem que la situació convida a ser una mica pessimista, però també en un moment donat podríem dir que així comença tot, no? És a dir, que deixant enrere tota aquesta etapa negra, segons anem coneixent cada vegada més dades, veiem que efectivament venim de tota una sèrie d'etapa fosca on s'han fet coses molt estranyes, després de les 5 en parlarem, sí. I que Efectivament, i aquí anem al nom del llibre que avui protagonitza la secció en Josep Martí Blanc. Així comença, aquí comença tot, no?
Sí, el llibre que hem triat per aquesta setmana es diu Así empieza todo, la guerra oculta del siglo XXI. L'editorial és Ariel, i l'autor és l'Esteban Hernández. Deixa'm dir per honestedat amb el l'oient, que jo ara en parlaré molt bé d'aquest llibre. I així com d'altres vegades no he fet aquest pròleg, aquí ho estic obligat a fer-ho, perquè si no el lector podria reclamar el seu dret a sentir-se enganyat. Que és que, com que jo sóc amic d'aquest senyor, el meu judici ho hi val una mica menys. Però crec que això s'ha de dir. I ho dic orgullós, perquè és un company al Confidencial, que és un diari en el que jo escric, amb el que tinc una relació excel·lent, que cada setmana hem de parlar dues vegades perquè jo li expliqui de què escriure.
Sí.
Però, com que em precio de que la part personal no afecta el meu treball, crec que aquest és un llibre que mereixia que avui en parléssim a Ràdio Estel.
Molt honest, eh? Molt bé, Josep? Molt bé, molt bé.
És el llibre... mira, és un llibre que té intenció política, perquè tots els assajos polítics tenen intenció política. Però el primer que s'ha de dir és que és un llibre honest. L'Esteban, com tothom, té la seva... És un home molt culte, i això es veu llegint el llibre, perquè hi ha molta informació i molta dada de caràcter econòmic, de caràcter històric, de caràcter filosòfic, de caràcter cultural, de caràcter polític. És a dir, és un compendi de saber, amb 200 i escaig pàgines. I deia que l'Esteban, com tothom, té les seves conviccions, però aquest és un llibre escrit sense cap dels seus fantasmes interiors, o dels seus demonis, o dels seus prejudicis, o de la manera, diguem-ne, entelada que tots tenim davant la realitat, perquè cadascú la mirem amb els ulls que són propis. Doncs aquí no hi és. Aquí és un llibre que permet entendre per què el món està tan esbarotat, per què particularment les societats occidentals estan tan esbarotades, per què particularment la societat espanyola, incloent-hi la catalana, estan tan esbarotades, per què hi ha un malestar, diguem-ne, vital, que es manifesta pràcticament a tots els àmbits de la vida, sense que l'Esteban acabi assenyalant només en uns, o només en uns altres, o només els de més allà. És a dir, si parlem de política, normalment els assajos acaben coixejant de, si l'escriu algú de dretes, doncs els d'esquerres són els culpables de tots els mals del món. Si l'escriu algú d'esquerres, els culpables són els de dretes, per simplificar, ja sé que estic simplificant. Aquest és un llibre on tothom rep, però que al final fa una foto molt precisa i molt profunda de per què, sense anar més lluny, la nostra societat, la d'aquí, l'espanyola o la catalana, cadascú que triï, tampoc hi ha tantes diferències, per què hi ha un malestar creixent entre capes molt importants de la població. I a partir d'aquí hi ha algunes tesis que ja són recurrents en alguna bibliografia, sobretot dels últims 4 o 5 anys, sobre la desaparició de les classes mitjanes, els guanyadors i perdedors de la globalització, però sempre des d'una mirada que aporta informació, que fins ara d'altres assaigs jo no havia vist, i amb una mirada molt atinada. I sobretot, a mi el que m'interessa és que aquest llibre és no pot generar incomoditat a ningú que s'hi aproximi des d'una mirada honesta, perquè no se sentirà expulsat, sigui de dreta, sigui d'esquerra, sigui de liberal. És a dir, el llibre no expulsa ningú, no va a buscar unanimitats, és a dir, els dolents són aquells, aquells altres. Més aviat el que ens ve dir és que tothom ha posat el seu granet d'arena en els últims 30-40 anys per a que la situació que tenim sigui la que és. I després també apunta algunes maneres del que ell, d'una manera ja més subjectiva, considera que és la manera de sortir-nos d'aquest malestar.
Esteban Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues imagino que habrás entendido lo que ha dicho Josep Martí Blanc. Desde luego, menudo resumen y menuda publicidad que te ha hecho del libro.
Sí, lo cierto es que a pesar de comenzar hablando del Barça, ¿no?
Sí.
Luego Josep ha estado muy amable en lo que ha comentado, y se lo agradezco especialmente porque sí es cierto, ¿no?, que hay una intención por mi parte, ¿no?, de exponer, de comprender, de entender, ¿no?, mucho más que de impulsar un lado contra otro o tomar una postura que expulse al lector, ¿no? Y eso era algo consciente, es algo buscado, y me alegro de que Josep lo haya visto de una manera tan clara, ¿no?
Qué difícil es conseguir eso, ¿no?, que decía Josep Martí Blanc y que tú señalas, ¿no, Esteban? El hecho de que cualquier persona, sea de la tendencia política que sea, se sienta incluida, no se sienta expulsado de ese libro.
Sí, lo que pasa es que nosotros, obviamente todos tenemos una mirada ideológica, preferimos unas opciones a otras y tal, pero los problemas que son los que son, ¿no? Y creo que a la hora de describirlos, no cabe o no debe caber la ideología, o debe quedar un lugar muy secundario, porque si no comprendemos los problemas, la solución que le vamos a dar siempre va a ser mala, ¿no? Venga de un lado o de otro, pero porque no acabas de entrar, ¿no?, en el fondo del asunto, que es lo que te permite después transformarlo en la dirección que quieras.
Bien. Josep, ¿per on ho vols arrencar, això?
No, mira, hi ha una de les tesis del llibre que a mi m'ha resultat especial. Esteban, ¿entiendes el catalán?
Sí, sí.
Vale. I que hi ha una de les tesis, de les múltiples tesis, perquè és un llibre multitesis, però una de les tesis és, escolti, part del malestar que tenim és perquè la gent s'ha quedat sense terra on xafar. Quan te diu sense terra on xafar, què vol dir? Diu, sí, és que no saps per on camines. Perquè normalment, des dels espais conservadors, més de dretes o d'òptica liberal conservadora, t'han dit que si no et poses al dia, si no canvies la teva manera de pensar, si no ets capaç de ser dels millors i tal, és culpa teva. Això ho parlàvem en un llibre que de la setmana passada, o de fa dos, ara no recordo. És a dir, des dels àmbits conservadors t'han tret una part del terra pel qual xafaves. I després, des de la part de l'esquerra, una vegada abandonen tot el discurs més clàssic de la lluita de classes i tot enfocat, doncs, des de la lògica purament econòmica, es decideixen a fer-se forat en políticament a través de les polítiques de gènere, ambientals, diguem-ne, tots aquests capitulets que tots tenim al cap, no? Des d'esta tradició política et treuen de sota els peus una altra part en la que tu et senties segur. I, per tant, passes a ser un masclista, un caspós, un fatxa, un assassino de gatets perquè menges carn vermella, no? Total, el resum, ara estic fent una mica de broma, però el resum és que entre uns i altres el treball de culpabilització de bona part dels individus, i particularment de les classes mitjanes, que en els últims temps han perdut peu econòmicament, i que si l'ascensor social funciona, ja no funciona cap a dalt, sinó que funciona cap avall, no? A aquesta gent el que els has dit és el món que vostè tenia no només no existeix, sinó que no ha d'existir. I a més, si vostè s'obsedeix en mantenir-se fidel en aquell món i, per tant, demana certes seguretats, com pot ser la seguretat laboral o la seguretat econòmica o la seguretat de que... No la seguretat, però sí la confiança en que el món de demà serà una miqueta millor que el d'avui, almenys per a mi, per als meus. Escolti, a partir del camí, perquè ens està fent nosa. I això, per força, ha de generar una reacció. I la reacció d'aquest gruix de la societat es trasllada en el malestar i en la manera de fer política que estem vivint en els últims anys. I una altra tesi que té a veure amb el que dèiem al començament del llibre és que la política d'avui dia, des de fa uns anys, no es fa posant en valor el projecte de qui defensa unes idees determinades, sinó que es fa única i exclusivament a través de convertir l'altre en un enemic absolut. I això ho ha fet Trump, això ho ha fet Johnson, això ho ha fet l'independentisme català, això ho ha fet el nacionalisme espanyol, i a cada país agafa una forma diferent. Però la lògica sempre és, això, aquesta tesi és vella, però diguem-ne que en els últims anys ens revisita d'una manera bastant intensa, que és com fem per tal de que jo no hagi de defensar el meu projecte polític exposant les meves idees i les meves ambicions, sinó que ho puc fer a través d'assenyalar únic i exclusivament en algú com a objecte, com a subjecte de tots els mals que ens ocupen. I el llibre va molt més enllà, perquè, per exemple, parla de política internacional i aquesta, això de posar l'etiqueta d'enemic en algú per explicar tota la teva política, doncs ho hem vist amb Xina i els americans en els últims anys. Ja ho sé, estic entusiasmat i parlo molt.
Jo
i
veig,
no
ho veig. No, a mi m'agradaria saber què pensa l'Esteban sobre tot això.
Bueno, obviamente, ahí... Esa capacidad de la política de construirse a partir de la demonización del otro y no de la afirmación de unos valores positivos, ¿no? Los valores en los que se creen, pues también tiene algo de lógico, ¿no? Porque vivimos en un instante en el que existen muchísimas contradicciones, ¿no? Y ocurre en el lado conservador, ¿no? La defensa de los valores conservadores, en este momento concreto, no aparece de una manera muy clara, ¿no?, en las derechas contemporáneas, que son unas derechas mucho más impulsadas por la tecnología, por el cambio, por una idea de progreso, de acumulación, ¿no?, que al mismo tiempo mina de manera sustancial los valores, digamos, conservadores, ¿no?, y entre ellos también los de seguridad o los de permanencia, los vínculos, ¿no? Y a la izquierda le pasa exactamente igual, ¿no?, que todos los valores que le eran propios, ligados a lo material, al asentamiento en un reparto de los bienes, han sido supeditados por otra idea de progreso también, ¿no? Y en este, un progreso muy, si quieres, semántico, ¿no?, alrededor de nombres, identidades, etcétera, etcétera, ¿no?, que también quiere transformar la sociedad de otro modo, ¿no?, pero al precio de olvidar lo que le era propio. Cuando estas contradicciones estallan, la única manera de hacerte valer, ¿no?, y de tener un espacio público grande es subrayar las maldades del otro, ¿no?, los grandes peligros que los demás nos van a causar si tienen éxito, porque tu proyecto positivo no convence de por sí, ¿no? Y yo creo que también hay una parte de polarización grande, ¿no?, que emana de estas contradicciones internas.
El problema de esa polarización es que luego se extrapola también a los enfrentamientos entre la sociedad, entre la gente de la calle, ¿no?
Claro, lógicamente, sí. Al final, cuando estamos inmersos en un discurso del otro yo, pues al final eso impregna, ¿no?, y empobrece mucho el debate, porque al no existir debate público, al no existir de verdad una confrontación de opiniones a partir de argumentos, ¿no?, sino de descalificaciones, es muy complicado, ¿no?, que el ciudadano logre salirse de ahí, ¿no? Y además ten en cuenta que la gran mayoría, ¿no?, de las comunicaciones contemporáneas se producen a través de medios que fomentan esto de una manera clara, ¿no? Hablemos de Twitter y Facebook, ¿no?, y de los medios digitales, pero también de la propia deriva de las televisiones o de los medios de comunicación en general, ¿no?, que incitan a que nos peleemos y no a que razonemos.
Claro. Josep.
Sí, un dels dimonis que sí surten al llibre categoritzats com a dimonis. I en això és algo que, encara que a algun oient li pugui semblar paradoxal, i coincideix l'esperit conservador, i també hi pot coincidir l'esperit progressista, és amb els danys del capitalisme, de la malaltia aquesta que patim des de fa temps, que és el capitalisme d'arrel pràcticament exclusiva financera. Hi ha una pregunta a fer-li a l'Esteban, a l'autor del llibre, i la pregunta és fàcil perquè forma part de l'índex del seu llibre. O sigui, ¿por qué es una maldición que haya demasiado dinero, Esteban?
Bueno, creo que la pregunta la has contestado tú, ¿no?, al inicio de tu intervención cuando hablabas de fútbol, ¿no? pero si lo llevamos más allá, ¿no? Y lo llevamos al resto de la sociedad, creo que no puedes organizar una sociedad, no puedes organizar una vida en común si la esencia del sistema contemporáneo consiste no en producir y a partir de ahí generar beneficios, ¿no? Se repartan como se repartan, ¿no? Sino en extraer, ¿no?, los beneficios de los lugares existentes. Es decir, si vas a una lógica puramente financiera y no una lógica productiva, desestructura la sociedad completamente. Porque ahí no hay ya una cuestión de mérito, ¿no? Es una cuestión de poder, no es una cuestión de estabilidad, sino es el tener más contra el que no tiene. No hay un anclaje intermedio que pueda soportar todo aquello a partir de lo cual nuestra vida se puede estructurar, ¿no? Que tiene que ver con instituciones, con normas, con continuidades, con, bueno, en el instante en que la vida es todo o nada, ¿no? Y estamos metidos en un tipo de capitalismo que es todo o nada, lo demás desaparece. ¿No? Lo demás desaparece.
Hay un momento, y es una de las muchísimas frases y párrafos que he subrayado, pero en este caso es una frase en la que tú escribes con ojos de cirujano, independientemente de cuáles sean tus obsesiones personales. Pero tú escribes en el libro, la reacción al camino de salida a todo esto será y debe ser forzosamente conservadora. ¿Qué quiere decir esto?
Pues que vivimos en un mundo que está permanentemente pensando en el futuro como un lugar de mejora técnica, de progreso, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, nosotros venimos de un entorno, ¿no? Y todavía hay generaciones que lo recuerdan, ¿no? Donde la idea de futuro era una idea de futuro de mejora personal, ¿no? En lo económico, por supuesto, pero también en lo vital, ¿no? En el desarrollo de tus hijos, de tu familia, en fin, ¿no? Y cuando esa idea de progreso que se ha instalado, no es una idea de progreso, digamos, arrolladora, se lleva todo por delante, se lleva también los valores por delante, ¿no? Se lleva también, digamos, desde lo espiritual, ¿no?, hasta lo cotidiano, lo arrastra todo, y arrastra vínculos, arrastra afinidades, arrastra cariños y tal, en esa oleada de creación de novedad, innovación, recursos y nuevas áreas de negocio, ¿no? Bueno, cuando eso ocurre, ¿no?, necesariamente tienes que tirar hacia atrás de la cuerda e intentar conservar, ¿no?, algunos de los valores que estructuran todo tipo de sociedad, ¿no?, todo tipo de sociedad. Como ya digo, con independencia de luego la visión, digamos, ideológica que cada uno tenga, ¿no? Pero este es un momento conservador, es un momento de atar, ¿no?, de tirar hacia atrás, ¿no?, para conservar elementos humanos que están desapareciendo por completo, ¿no?
¿Y hay motivo para el optimismo? Lo digo porque, fíjate, estaba pensando que tu libro y el nombre de este programa son absolutamente complementarios. Tu libro se llama Así empieza todo y este programa se llama Todo irá bien. ¿Todo irá bien? ¿O dado esta radiografía que nos estás exponiendo, tenemos más motivos para la preocupación que para el optimismo?
Bueno, tenemos muchos motivos para la preocupación, pero también para el optimismo, porque si conocemos los problemas podemos ponerle solución y el futuro no está escrito, ¿no? El futuro está en nuestras manos, al menos en buena medida, ¿no? Con lo cual, pues dependerá de nosotros. Desde luego, si no somos conscientes del tipo de fuerzas, el tipo de ideas, el tipo de luchas que se producen en ese instante, pues es complicado ponerle solución, pero si los conocemos, podemos impulsarlo, ¿no?, hacia un camino correcto. Y por lo tanto, yo en ese aspecto, ¿no?, o sea, aunque el diagnóstico en general pueda ser un poco oscuro, bueno, el futuro está por escribir.
¿Qué dius, Josep?
Bé, jo, per a mi el principal motiu d'optimisme davant de qualsevol fet passa per militar en el realisme. crec que és l'única manera de fer descripcions encertades dels problemes, no confondre com ens agradaria que fos el món en com és en realitat, prendre nota d'aquelles coses que no van, que no van. I només a partir d'aquí un pot començar a pensar que una vegada fet el diagnòstic, el terreny de la prescripció pot funcionar. En aquest sentit, a mi em dona que crec que hi ha molta gent, cada vegada més, que aposta per impugnar algunes de les veritats que en els últims 40 anys s'han donat com a certeses pràcticament bíbliques. Te poso l'exemple més general, des del meu punt de vista. L'individualisme, com a manera d'articular la societat, una societat d'individus que es relacionen de manera individual amb l'Estat, que és qui acaba proveient a tots i pot pagar-ho i és un estat risc, no? El canvi de valors, el fet d'haver destruït o d'haver castigat la família perquè era algo antic, que venia de molt llunyà i que, per tant, és pràcticament dolent per naturalesa, perquè forma part del passat, i aquesta carrera cap al futur, doncs les famílies han de ser d'una altra manera, les relacions de feina han de ser d'una altra manera, els cossos han de ser d'una altra manera, perquè ja no es pot tindre panxa a partir dels 40 anys, ni arrugues, ni el cabell blanc, no? Totes aquestes coses que ens han deixat sense terra per xafar, i que, a més, en petites illes individuals, doncs jo crec que, com a mínim, anem sent conscients de que aquesta problemàtica existeix. I que hi hagi reticències individuals cada vegada més grans cap a deixar-se arrossegar sempre cap a la cursa del futur, com una pastanaga que no saps on te porta, però el que sí saps que et porta és a renunciar a tot el llegat que acumulem com a societat, a tot el passat i a totes les certeses, doncs el fet de que això es vagi impugnant per a mi és un primer símptoma de positivitat i d'optimisme, sabent que les coses són molt, molt complicades i que les forces històriques doncs, tenen el seu moment i que, per tant, oposar-s'hi no deixa de ser complicat. Però sí que detecto entre moltes persones doncs, aquesta necessitat de començar a replantejar-s'hi i fins i tot impugnar algunes d'aquestes certeses o aquestes veritats bíbliques donades que han funcionat durant els últims 40 anys. I crec que això, almenys en el meu cas, em permet de situar el moment present com un moment molt complicat, d'esvalotament, però al mateix temps pensar que podem donar el millor de nosaltres mateixos i que donar-nos en compte, no tothom ni tots al mateix moment, és la primera baula de la cadena per fer girar les coses cap a que tot vagi bé com el teu programa.
Clar. Citas Esteban en el libro a Sun Tzu, un pensador taoísta, dice: la guerra es una contienda moral que se gana en los templos antes que los campos de batalla. Así empieza todo. Son los templos de hoy las redes sociales, las columnas de opinión, los informativos de la tele.
Sí, en buena medida sí, pero por regresar a lo que decía Josep, ¿no? Creo que estamos necesitando, poner encima de la mesa, ¿no?, otros valores, ¿no? Y eso ocurrirá con independencia de los medios a través de los que los difundamos, ¿no? Para mí esa aspiración, ¿no?, que escribía Josep, está cada vez más latente y de alguna manera lo necesitamos como seres humanos, y por lo tanto me preocupa menos el hecho de cómo lo difundamos, ¿no?, o el tipo de sociedad que tenemos y los mensajes que difunde, como esta, digamos, necesidad o esta aspiración, si queréis, ¿no?, de impulsar otro tipo de valores, ¿no?, que pongan en cuestión los existentes. Y creo que este es el momento, ¿no?, y cuando eso ocurre, ¿no?, y cuando empieza a difundirse, pues las batallas se acaban ganando.
Esperemos haber contribuido un poco a esa victoria final. Esteban, ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias.
Para mí lo ha sido, desde luego.
Fantástico.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gràcies, bones tardes. És de veritat magnífic, Josep, quan arriba la teva secció, saps? Que jo em relaxo una mica més, et deixo molt més treballar tu. Crec que és la secció del programa en la que menys treballo, deixa'm dir-te tota la setmana, i no saps quin plaer és escoltar el meu mateix programa. O sigui, no saps com m'agrada, no saps com m'agrada. Idees reconfortants, que és del que es tracta, no?
Sí, senyor, jo també t'he de dir que m'ho passo molt bé, i a més m'autoexigeix l'autodisciplina d'afegir a totes les coses que ja vinc llegint habitualment el que triem per aquest programa. La qual cosa per a mi, a part de passar-m'ho bé, és un enriquiment personal, també.
Doncs tots sortim guanyant. Josep, una abraçada gran. Fins dimecres vinent.
Tot anirà bé.
Tot anirà bé, cuida't. El Josep Martí Blanc, és un luxe tenir-lo amb nosaltres aquí al Tot anirà bé a Ràdio Estel. Ara fem una pausa, ja pràcticament són les 5, fem un cop d'ull a l'actualitat i després parlarem del Barça. Ara que estan tan de modes les taules de diàleg, nosaltres hem creat la nostra taula de diàleg per la reconstrucció del Futbol Club Barcelona, que en el dia que tenim avui ja toca reconstruir, ja. Serà de seguida aquí a Ràdio Estel, el Tot anirà bé. Fins ara mateix.